Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Actualitzada l'estratègia del govern per lluitar contra la pobresa infantil a Catalunya, es tracta d'un document amb tot un seguit de mesures concretes per fer front a aquesta problemàtica que, segons l'enquesta de condicions de vida, afecta a un de cada tres nens i nenes. Per abordar la situació, la Generalitat seguirà desenvolupant fins al 2030 tot un seguit d'actuacions a curt, mig i llarg termini per reduir les xifres i trencar el cicle intergeneracional de la pobresa. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
És una eina transformadora que actuarà sobre sis àmbits claus: prestacions i ajuts, primer àmbit, educació, alimentació, salut, habitatge, habitatge sempre, tot arreu, com una de les principals causes de desigualtat a casa nostra, i ocupació.
I a l'àmbit polític, el Partit Popular celebrarà el Congrés del Partit el mes de juliol. El president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ho ha anunciat aquest migdia i ha argumentat que l'objectiu és afrontar el nou cicle electoral.
Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Este gobierno está ya en su cuenta atrás, dure lo que dure. Pero lo más importante, nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio. Con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Estoy seguro de que yo puedo ofreceroslo a todos vosotros. Es decir, presentaré mi candidatura para seguir presidiendo el Partido Popular.
L'anunci ha arribat només hores després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamés públicament l'avançament del Congrés dels Populars. Més qüestions. Renfe ha acomiadat un dels dos treballadors acusats de sabotatge a Rodalies a la vaga del 26 de març i l'1 d'abril. L'altre empleat investigat manté un expedient obert per donar indicacions errònies i provocar la supressió de fins a 40 trens. I a Vilanova i la Geltrú aquest matí s'ha reprès l'activitat laboral al polígon de Santa Magdalena, excepte la nau de l'empresa de productes de piscina cremada dissabte i les 5 del seu voltant. Els serveis tècnics no descarten l'afectació a les cobertes d'aquestes naus a causa de l'incendi. Els bombers encara treballen, sobretot per garantir l'estructura de la nau i evitar que els punts ignífugs que encara queden no provoquin noves flames en el producte que no va cremar. Quan s'hagi assegurat l'estructura, es podrà entrar a retirar tot el producte emmagatzemat, donant aleshores el foc per extingir. En paral·lel, s'estudien les causes i no se'n descarta ninguna. I Sant Andreu Jazz Band ha quedat segona en el festival Essentially Ellington de Nova York, un certamen que impulsa el trompetista de jazz Wynton Marsalis. La formació catalana ha portat el nom del barri barceloní de Sant Andreu Palomar a la Metropolitan Opera House.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 12 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, déu-n'hi-do els dies de plena primavera que estem tenint. Comencen els matins amb fresca i amb força sol, després els núvols creixen com a bolets i acaben descarregant ruixats i tempestes. I, de fet, avui no serà menys, perquè, de fet, a hores d'ara comencen a caure els primers rams, bàsicament a les muntanyes del Ripollès, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà, també al nord d'Osona, i algun ruixadet ja també treu el nas a les muntanyes prelitorals entre Montserrat, Sant Llorenç del Munt o les muntanyes de Prades i el Montsant. Al llarg d'aquesta tarda, immediatament, de fet, algun xàfec s'hi atansarà cap a la banda central del país, bàsicament l'àrea metropolitana de Barcelona interior, cap al Vallès, per exemple, també al Penedès, i algun xàfec tanmateix cap al Camp de Tarragona. Independentment, a les comarques de Girona hi anirà plovent i compta perquè a l'Alt i al Baix Empordà acabarà havent-hi algunes tempestes fortes. A la resta del país, alguns núvols dispersos, però menys importants. Demà tindrem més tempestes encara de tarda, sempre a l'interior. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem dels avenços en la medicina personalitzada. Entrevistarem Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. I acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar tot això que ens ha deixat el cap de setmana futbolístic, pràcticament. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Agustí Ferizo, àrbitre de la Gypsy League i funcionari de presons. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer la terrassenca Bercofred, de la mà del seu gerent Berna Contreras. I acabarem amb cultura i la badalonina Dana Darius, que presenta el llibre Les xiques del oro. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La 22a edició de la Fira Modernista de Terrassa va arribar a la seva fi en un acte de cloenda que va servir també per anunciar quina serà la temàtica de la següent edició. Aquest acte, celebrat a la Casa de la Guerra de Sagrera, va posar punt final a l'esdeveniment social i cultural que la ciutat viu activament i que plega milers de visitants d'arreu de les nostres contrades. En un espectacle íntim i acollidor, el consistori va avançar quin serà la temàtica sobre la qual girarà l'any que ve la cita anual amb el modernisme. De fet, l'espectacle ja donava unes pistes, ja que l'acte, creat expressament per l'ocasió, es tractava d'una dansa del ballet contemporani de Catalunya basada en textos d'Alexandre de Riquer, qui protagonitzarà la Fira Modernista de 2026. De Riquer va ser un artista polifacètic català del modernisme i va destacar com a pintor, il·lustrador, gravador i dissenyador gràfic i també escriptor, i va tenir un paper molt important en el desenvolupament del cartellisme i del llibre il·lustrat a Catalunya. La relació de Riquer amb Terrassa va ser significativa, sobretot en l'àmbit familiar i patrimonial. La família era d'origen noble i posseïa terres i propietats a Terrassa i a la resta de la Vallès. Alguna de les seves obres dirigents ja han estat exposats i estudiats dins del context del modernisme local, atès que Terrassa va ser un dels nuclis industrials i artístics importants d'aquest moviment.
Gràcies, Sergi. Seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Avancen a bon ritme les obres del sobreeixidor del riu Ripoll al seu pas per Sant Vicenç de Jonqueres. Aquestes actuacions tenen com a objectiu evitar l'impacte dels episodis de pluja a la llera del riu, afavorint els projectes de restauració. Unes obres que estan previstes que acabin aquest mes de maig. La regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Sabadell, Sílvia García, ha explicat que s'hi està fent concretament.
L'objectiu principal és això, reduir l'impacte de les aigües pluvials, i en tot moment hem portat a terme tècniques que siguin respectuoses amb l'entorn i, per tant, amb el medi ambient. Aquestes tècniques són tècniques de bioenginyeria i amb el que fem és instal·lar una escullera, que amb aquesta escullera reduïm aquest impacte de les aigües pluvials, però a més també instal·lem un sistema de vegetació, uns cinturons de vegetació, que el que fan és poder accelerar aquest sistema depuratiu.
Totes aquestes actuacions s'estan realitzant amb tècniques de bioenginyeria del paisatge per tal de cuidar el Ripoll i també el seu entorn.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, molt bona tarda.
Bona tarda. El port de Badalona celebra aquest maig el seu 25è aniversari. 18 anys després de la seva concepció per part de l'arquitecte Manuel de Solà Morales, l'11 de maig del 2005, el port de Badalona obrirà les portes a la ciutadania, malgrat que en aquell moment només s'havia construït el port esportiu i pesquer. Es posava en marxa, doncs, fins a 617 amarradors per a embarcacions d'eslores entre 8 i 30 metres i tot just començaven les obres per aixecar els locals comercials del Moll Nord i del Moll de Ribera. Per aquesta primera fase de construcció, que incluïa també un miler de places d'aparcament, l'Ajuntament havia pressupostat 74 milions d'euros. Però, com apuntava l'alcaldessa Maite Arqué en la seva inauguració, això només era una primera fase.
Jo diria que aquest primer pas important que necessitava el port, de fet, el port està fet, El que falta doncs, és bueno, doncs una mica de les infraestructures que li donen, que li han de donar suport, tot el que l'ha de complementar, el tema de les botigues, dels magatzems, però que com ja vegeu ja es veu, ja es veu el que serà i bé, hi ha els primers barcos que comencen a entrar.
Encara faltaven equipaments importants, com un hotel que no arribaria fins l'any 2022 i la segona fase d'obres, la construcció dels 300 metres de canal fins al Palau Municipal d'Esports, que s'havia d'iniciar el mateix mes de maig del 2005, però que no es va iniciar fins al 2015. Encara avui les obres estan pendents de superar un obstacle important, el viaducte per on ha de passar els trens de Rodalies, però la posada en marxa del canal prevista pel 2027 suposarà 200 amarradors nous, una ampliació que permetrà moure embarcacions del port cap al canal i així poder reordenar l'espai d'amarratge actual. Dins d'aquesta modificació, el port aprofitarà per crear amarradors més amplis per poder acollir l'arribada d'embarcacions més grans com els catamarans.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Casa Gomis esdevindrà un centre cultural obert a la ciutadania a partir del febrer del 2026. Així ho ha anunciat el Ministeri de Cultura, que el gener passat va confirmar la compra d'aquest edifici d'arquitectura racionalista ubicat a la finca de la Ricarda. La gestió de l'edifici pretén que anirà a càrrec del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, i serà accessible a tota la ciutadania com un centre cultural, on el propi museu programarà activitats i visites culturals. L'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, valora així a través de les xarxes socials aquesta notícia que servirà, diu, per conèixer el nostre patrimoni.
Celebrem la notícia que el Museu Nacional d'Art de Catalunya serà qui gestionarà les activitats i les visites de la Casa Gomis. És un pas més després de la compra d'aquest patrimoni natural i patrimoni arquitectònic per part del Ministeri de Cultura. Per protegir aquest patrimoni és necessari estimar-lo. I per estimar-lo és imprescindible donar-lo a conèixer.
A banda d'això, el Ministeri de Cultura realitzarà les obres de reforma i de manteniment que convé realitzar a l'espai abans de la seva obertura.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà celebrarà la novena edició del Corretapa de dimecres 4 de juny a dissabte 7 de juny, després de l'èxit assolit en les edicions anteriors, superada la trentena de restauradors participants i amb la consolidació de la festa dins el calendari d'activitats populars de la vila. Aquest esdeveniment gastronòmic organitzat per l'Ajuntament amb la dinamització de Yellow Comunicació i el suport de la Diputació de Barcelona torna a Castellà. Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i facilitar l'organització i la gestió del servei als establiments participants, durant els 4 dies del Corretapa s'habilitaran espais exteriors a la via pública en aquells locals participants que no disposin d'espai propi. L'horari del Corretapa es limita a la tarda vespre dels 4 dies consecutius a partir de les 6. Enguany es facilitaran a més 5.000 gots reutilitzables que seran destinats íntegrament a l'activitat del Corretapa i els tastadors i tastadores podran votar, com sempre, el Premi Popular de la millor tapa. El preu de la tapa més la beguda serà de 4 euros.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Bella.
L'11 de maig de 2005, el santcugatenc Enric Marco deixava la presidència de l'Amical de Mauthausen. Ho feia després que ell mateix reconegués que no va ser mai deportat al camp de concentració de Folsenburg, com havia dit durant anys. Es destapava llavors una gran mentida que encara es recorda 20 anys després. El santcugatenc va explicar que mai no havia estat al camp d'extermini, però que havia estat detingut per la Gestapo l'any 1942 i empresonat durant un any en un penal nazi, acusat de conspiració contra el Tercer Reich i pendent d'un judici que podia haver-li suposat la pena de mort. Fa 20 anys, i en declaracions a Ràdio Sant Cugat, el mateix Marcó s'excusava així.
Hi ha una cosa deformada, que és fer-me passar per un expedient d'un camp de concentració, però vaig ser un resistent i va ser exactament una persona que va patir el mateix que va poder passar un expedient, encara que no estigués en un camp de concentració, amb els mateixos agressors i amb les mateixes condicions o pitjors. Per tant, això és el que ha quedat clar. Això, en principi, és una cosa que ha quedat clar, que no es tracta de que no sigui veritat. Jo mateix ho declaro que no hi ha estat en un camp de concentració.
La història de l'engany, que ara arriba als 20 anys, ha estat la protagonista d'una pel·lícula i un documental recentment. Una història, però, que no pot tapar la realitat que altres sis santcugatencs sí que van viure pel nazisme i que Sant Cugat ha recordat aquesta setmana, en el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazis.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
La medicina personalitzada està experimentant molts avenços i es pot convertir en una de les revolucions científiques d'aquest segle. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquest tema amb Salvador Massip, expert en qüestions com aquesta. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs. Per parlar d'aquesta revolució de la medicina personalitzada amb diagnòstics i tractaments a mida, tenim ara el Salvador Massip, que és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Posem una mica en context per qui no sàpiga. Com podríem definir així, a grans trets, el que és la medicina personalitzada, que també es coneix com a medicina de precisió?
Doncs em sembla que ho has definit molt bé amb una frase al principi. És medicina feta a mida pel pacient. El que ens estem adonant aquests últims anys és que cadascú reacciona diferent a una malaltia i als tractaments que els hi donem. Llavors, això més o menys ho sabem tots. El que ara estem començant a veure és quines raons hi ha darrere, no? Que la genètica juga un paper molt important en definir com tothom lidia amb aquests problemes de salut, no? Com l'organisme reacciona a tot això. Llavors, el que hem de fer, el que estem intentant fer amb el concepte de medicina personalitzada, és dissenyar tractaments específics per cadascú, donar un fàrmac o combinació de fàrmacs que sabem que funcionarà aquesta persona perquè té uns gens concrets i a la persona al costat potser té uns gens diferents i se'ls donarà un altre tipus de tractament, fins i tot per la mateixa malaltia.
Mm-hmm. És a dir, seria obtenir un diagnòstic o a través amb una base genètica, no?
Sí, la genètica és bàsicament potser l'eina principal de la medicina personalitzada, és el que ens permet entendre aquestes diferències que hi ha entre persones, no? Fins ara la medicina ha sigut molt genèrica, en el sentit de que, per exemple, tu tens un mal de cap, doncs et donen una aspirina, i el teu veí té un mal de cap, doncs li dones una aspirina, però potser tu reacciones a l'aspirina d'una manera diferent que el teu veí. El teu veí no li fa res l'aspirina i necessita un paracetamol. Aquestes coses que més o menys les podem més o menys anar deduint o veient, ara estem sistematitzant-ho gràcies a la informació genètica, a entendre una mica què ens defineix o què fa que cadascú reaccioni d'aquestes maneres diferents.
Uh-huh. Això farà que s'augmenti una mica o si s'afini pel que fa a l'eficàcia dels tractaments i també en reduir possibles efectes secundaris, no?
Exactament, aquesta és la clau, no? El que volem és, al final, un tractament que funcioni bé i, per tant, si hi ha un tractament que ja sabem que no farà res, doncs no el donis, perquè l'únic que fas és això, és donar efectes secundaris, no? I això, l'exemple més clar i la malaltia en la qual estem començant a veure ja aplicada aquestes idees és el càncer. I amb el càncer el que estem veient precisament és això, són fàrmacs molt tòxics, funcionen bé, però tenen efectes secundaris. Llavors, clar, si saps que aquella persona ja no respondrà a aquell fàrmac, no cal que li donis, no cal que pateixi els efectes secundaris si no tindrà cap efecte positiu. En canvi, potser es beneficiarà d'un altre tipus de tractament que et serà més efectiu i llavors no patirà tant aquestes conseqüències.
Mm-hmm. I aquesta tecnologia és, o sigui, no sé com dir-ho, és per aplicar aquestes tècniques, està a l'abast ja o és una cosa que està arribant?
Està arribant, està començant. Uh-huh. Com has dit al principi, serà una revolució. Això a les properes dècades veurem segurament com es va implantant a tots els nivells d'assistència, des de segurament a la primària fins als hospitals. En aquests moments no estem aquí encara ni molt menys, estem a les fases inicials. Potser en l'únic lloc on ho estem veient més aplicat és, com deia, el càncer, és les malalties que han començat a tenir més tractaments personalitzats d'aquesta mena, i encara molt a l'inicial, molt a les beceroles, però jo confio que si tot continua com està anant, cada cop veurem més malalties tractades d'aquesta manera.
Uh-huh. De cara a anar aconseguint això, hi ha algunes coses importants, com és el cas de disposar de més recursos, no? Econòmicament, doncs, que es pugui arribar amb això gràcies a, doncs, a les aportacions econòmiques que pugui haver, no?
Hi ha, crec, tres factors limitants importants en el camp de la medicina personalitzada que impedeixen, doncs, que la puguem aplicar ja ràpidament. Una és que necessitem tenir personal entrenat, o sigui, el personal sanitari ha de poder entendre i saber fer aquestes eines, i això encara potser no passa de forma generalitzada. La segona és que ja estem parlant, clar, de tractaments personalitzats, vol dir que hem de tenir molts fàrmacs, perquè per una malaltia necessitarem potser 30 fàrmacs diferents, no?, per cada tipus de malalt. Llavors, això encara en moltes malalties no ho tenim. Amb càncer, com deia, comencem a tenir-ho, però a la majoria potser no. I el tercer factor és el que deies, això que ho paga, no?, perquè això és car, això no és gens barat. Això, en aquests moments, aquestes anàlisis genètiques són cares, tot el procés és una mica, potser no encara a l'abast de tots els àmbits de la salut pública. Ho serà, perquè cada cop la tecnologia ens permet que aquests anàlisis siguin més barats i més assequibles, però encara cal fer feina.
Mm-hmm. Com s'obtenen? O sigui, les dades genètiques venen determinades per la gent que no tenim experiència amb això. O sigui, les dades genètiques, aquesta informació, diríem, com s'obtenen?
Bàsicament, clar, els gens són els que ens defineixen com a individu, com a espècie, o que són els que ens fan també diferents els uns dels altres, no? I aquests gens, aquesta informació, estan en totes les nostres cèl·lules. Per tant, qualsevol cèl·lula teva té tot aquest llibre d'instruccions, diguéssim. El que es fa normalment, no pots recollir una mostra de saliva, de sang, el que sigui. Qualsevol mostra d'aquestes conté la teva informació genètica. Llavors, el que es fa és agafar aquesta mostra, la poses en una màquina, i la màquina, doncs, bàsicament et diu el teu genoma. Això és una cosa que quan es va fer per primer cop a principi d'aquest segle van tardar dècades i va costar una milionada. Ara això es pot fer per menys de 1.000 euros i es fa amb una certa rapidesa. L'objectiu seria que això es pogués fer d'una manera, doncs, encara més barata i més ràpida, o trobar una manera alternativa de més o menys obtenir la mateixa informació sense haver de fer tot el procés, i amb això estem.
Mm-hmm. Són dades que sí que s'alerta que, clar, poden ser utilitzades per unes finalitats que no serien les mateixes i, per tant, s'ha d'anar una mica al tanto, no?
Sí, aquest és potser el costat fosc, diguéssim, d'aquesta tecnologia. Com totes les tecnologies, com tots els avenços, la medicina personalitzada o la genètica no és ni bona ni dolenta, tot depèn de com ho fem servir, no? I aquest, doncs, el perill és que aquesta informació, que, com dèiem, és la informació més preuada que tenim, és la informació que ens defineix, és més única que l'empremta digital, o sigui, és realment una cosa molt personal de cadascú. Si cau en males mans, es pot utilitzar, doncs, per exemple, les companyies d'assegurances poden discriminar en funció dels gens que tens. Es poden fer servir, doncs, inclús per fer discriminació de la població en estats en els quals, doncs, estem veient ara precisament la pujada de la xenofòbia i de l'extrema dreta, doncs es podria usar per discriminar les poblacions amb certes gens i amb certes bases genètiques d'ètnies concretes. Clar, tot això és un perill que està allà. Per tant, el primer que hem d'assegurar és que aquesta informació genètica, quan es recull, no cau a males mans o se'n fa un bon ús. I això encara estem, crec, regulant-ho i encara estem fent la normativa i les lleis que han de permetre que això no passi.
Parlàvem de l'impacte més aviat amb el càncer, on ja, bueno, ja s'han implementat, no?, aquestes tècniques. Segur que algú s'està preguntant, i perquè és una cosa que sovint, doncs, es parla, no?, de les malalties minoritàries, que hi ha molt pocs diners per la investigació. Seria, no sé si aquesta revolució també entraria aquí, amb aquestes malalties que té molt poca gent i que moltes vegades no se sap, hi ha poca informació.
Efectivament, tens raó amb les dues coses. Les malalties minoritàries serien perfectes per a la medicina personalitzada, serien una diana molt, molt clara, i la segona cosa és que, efectivament, no hi ha diners per investigar. O si no n'hi ha, potser no es destinen diners a les malalties minoritàries, i això és un problema. Fa uns anys vam tenir la Marató de TV3 precisament sobre aquest tema, i de fet amb el laboratori estem fent una recerca finançada per la Marató precisament per això, per injectar una mica de diners en un camp en el qual no se inverteix prou. Si se n'invertís més, suposo que sí que a la llarga aniríem veient més millores des del punt de vista d'aquest de la medicina personalitzada. Sí.
Mm-hmm. Sí que són malalties que normalment, doncs, es financien una mica a base de, doncs, es creen, doncs, entitats precisament per lluitar per això, no? i ells tenen aquest, aquest problema, no? que costa molt. A vegades doncs, n'hem entrevistat aquí o hem parlat amb gent i és el que diuen. No? Però bueno, no sé si es pot obrir un bri d'esperança en aquest sentit. No? De que pot,
I tant, i tant. Sí. Jo crec que sí. A veure, jo crec que aquest tipus de medicina, quan realment esclati tot això, la medicina personalitzada, veurem grans avenços en malalties que potser estaven una mica encallades. Que estaven encallades per això, perquè no enteníem potser quina és la diferència de cada pacient o de cada persona com respon a aquella malaltia, no? I quan això ho sapiguem una mica més i tinguem prou fàrmacs i tinguem prou coneixement, moltes d'aquestes malalties segurament aniran millorant.
Aquesta revolució que parlava de la medicina personalitzada és inevitable. La intel·ligència artificial pot tenir aquí una incidència directa, pot ajudar?
Sens dubte, sí, sí. Una mica és el que dèiem abans. Si no la fem servir bé, la intel·ligència artificial pot ser un problema. Si la fem servir bé, pot ajudar-nos molt. En aquests moments ja estem fent servir aquesta intel·ligència artificial per dissenyar nous fàrmacs. Ha accelerat moltíssim el procés de descobrir i dissenyar nous fàrmacs, que és, com dèiem, una de les bases, un dels factors limitants de la medicina personalitzada. Necessitem crear més fàrmacs. I això, en aquests moments, hi ha programes d'intel·ligència artificial que estan generant estructures noves, provant-les, mirant-les, per veure si podrien ser fàrmacs útils. Això ja és un pas endavant i ens estalvia molt temps, molts temps i diners. Per tant, amb el temps crec que anirem veient més usos de la intel·ligència artificial en recerca i per permetre doncs, millorar el disseny de fàrmacs, el diagnòstic, etc.
El que està clar per això és que no es pretengui que la intel·ligència artificial pugui substituir el metge, no? El metge hi ha de ser, no?
Això és molt important, crec que és una puntualització molt important. O sigui, la intel·ligència artificial pot ajudar el metge, pot ser molt útil a l'hora de recolzar el metge, ajudar-li a fer el diagnòstic, ajudar-li a moltes coses. El que no pot fer mai és substituir-lo, perquè llavors perdem la part humana de la medicina. La medicina és una ciència humanística, en el fons, perquè tracta amb l'essència de la persona, de la humanitat, no? I això és una cosa que s'està perdent amb la medicina, perquè la medicina no tenim recursos, l'hem de fer ràpid, i la part aquesta més humana de la ciència la perdem. Si a sobre li entreguem a la intel·ligència artificial la responsabilitat de lidiar amb els pacients o de fer la interfase entre el pacient i el metge, clar, perdrem un component essencial de la medicina. Per tant, hem d'anar molt de compte de que no s'intenti fer servir la IA com a substitut. Com a eina addicional, com a eina per ajudar, sens dubte serà molt potent, però com a substitut mai.
El que està clar és que amb el temps doncs, bueno, per exemple, hem tingut el cas de la Covid, van apareixent noves... sempre hi ha un risc de que apareixin noves malalties i aquí no entri aquesta revolució, que sigui més difícil, que no siguin amb aquesta direcció tant amb el que són els gens, o no?
Sí, és cert. A veure, sempre hi ha malalties noves, sempre n'hi haurà. Moltes d'aquestes infeccioses, doncs, en aquests moments no podem predir-les, quines seran ni com seran. Per tant, és difícil de preparar-nos. Però jo crec que aquest fons, diguéssim, de genètica, més o menys totes les malalties depenen d'això, no? I tindran aquest component. Per tant, a la llarga, amb la informació adequada i amb el coneixement adequat, jo crec que podrem aplicar aquesta idea de la medicina personalitzada a les malalties actuals i a les que vinguin en el futur, sí.
Ja parlàvem abans d'això, no? De que doncs, gràcies a aquesta medicina personalitzada, doncs, per exemple, dos pacients que tenen una mateixa malaltia poden rebre tractaments diferents o fàrmacs, depèn de les seves característiques. Això acabaria una mica, podria acabar a la llarga, no ho sé, amb l'automedicació que està tan implantada dissortadament o no?
És una bona observació. Crec que això també s'hauria d'intentar evitar. Crec que la medicina personalitzada hauria d'anar just al contrari, no? De que tot això, totes aquestes decisions de quins són els fàrmacs específics que necessites per cadascú, les ha de fer un professional. Per tant, crec que és potser al revés, hauria d'allunyar aquesta tendència que tenim a vegades a l'automedicació, no? O a dir, mira, que m'han sobrat les pastilles d'aquests antibiòtics, fes-los servir tu si vols. No és això. La medicina no ha d'estar controlada, regulada, no ens hem de sobremedicar ni medicar malament, i potser quan anem cap a la medicina personalitzada encara ho necessitarem més, això, que sigui realment un professional el que prengui les decisions.
Mm-hmm. Doncs Salvador Massim, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, moltes gràcies per atendre avui la trucada del Connectats i doncs, fer-nos més savis amb aquesta revolució que esperem que sigui encara millor cada vegada més de la medicina personalitzada.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, arribem molt puntuals a la nostra cita amb la tertúlia. Els dilluns ja sabeu que ens agrada parlar d'esports, ens agrada parlar de futbol principalment, i avui doncs ho continuarem fent un dilluns més. Deixeu-me que saludem els nostres tertulians. Joan Riera és entrenador i avui ens acompanya via telefònica. Joan, molt bona tarda.
Tarda de Barbarito i Barete.
Ui, 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 ui. Val, en parlarem, segur. Després, deixa'm saludar el Raül Chao, que és periodista, també ens acompanya avui via telefònica. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem? Bona salut a tots i totes els paraients de la gent que avui es festa aquí a la ciutat.
Sí, és veritat, a Sabadell i a Badalona també, però vaja, que això no treu que puguem continuar amb el programa. Això és el que té, les festes locals s'han de respectar. Anem a Terrassa. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Com estàs?
Des de Terrassa, amb pluja.
Amb pluja. Aquí també... El que passa és que, clar, la pluja dura uns minuts, després es torna a obrir, surt el sol... Així estem aquests dies del mes de maig. Però vaja, que hem de continuar fent el que fem habitualment. I els dilluns a aquesta hora acostumem a repassar una mica el que ens deixa el cap de setmana esportiu. Deixeu-me que abans d'entrar en matèria, molt ràpidament, felicitem a la Gael Bestué, aquesta atleta santcugatenca que ha guanyat la medalla de plata en el 4%. Del Mundial de Relleus, la Gael Bestué, que ja és una atleta reconeguda en el panorama espanyol i olímpic. També m'agradaria començar pues, pels que estan jugant-se la promoció. I hi ha hagut, diríem que, sort diversa tant pel Sabadell, pel Centre d'Esport Sabadell, com pel Sant Andreu. El Sabadell va estar a punt d'aconseguir la victòria, li faltaven dos minutets per acabar i endur-se el primer punt d'aquest round en les semifinals per l'ascens a la Primera Federació, i va acabar empatant. Què va passar, Raül?
Bueno, jo crec que van haver-hi dos partits en un. La primera part, on vam veure un Sabadell que va fer un partit molt bo, sobretot amb un Miguelete que va provocar el penal i que estava tornant boig a tota la defensa del conjunt basc, però una segona part que Miguelete ja estava fos perquè no va poder entrenar durant tota la setmana al mateix ritme que els seus companys, i quan no va estar bé, doncs el Sabadell es va caure, i això ho va veure l'equip i es va tirar cap endarrere, i l'Ibaru va aprofitar el minut 88 en una jugada molt tonta, que si la podeu veure és un rebot i acaba ja encarant la pilota mig morta a mig metre de la porteria i que enfonsa a la xarxa, a la soledat. És un resultat dur perquè t'obliga a guanyar, i va, sí, perquè l'empat passaria al conjunt basc.
La tornada és diumenge a partir de les 12, no?
Exacte.
I com veus les possibilitats de l'equip?
Bueno, com l'entrenador és una mica... com podria dir-ho, que li agrada defensar el resultat, aleshores, si ha d'anar a guanyar sí o sí, potser és una bona notícia, no? Perquè així obliga a sortir a l'equip des del primer minut a anar pel gol, perquè recordem que l'empat a la pròrroga no hi ha penals i passaria l'Eibar perquè queda tant per ser classificat.
Has vist aquesta temporada el Sabadell en situacions d'haver-s'ho de jugar tot i posar tota la carn a la graella?
Totalment. Mira, fa dues setmanes, a l'última jornada de la Lliga, davant el filial del València Mestalla, un filial més, que el Sabadell havia de guanyar sí o sí per poder classificar-se pel playoff, i va fer el millor partit de la temporada, guanyant 0-3 al Paterna. Aleshores, m'agradaria veure aquella versió, no? la del Sabadell que surt per totes, i que sap defensar i també atacar quan toca.
Uh-huh. En canvi, l'altra semifinal, la que va enfrontar el Rayo Majadahonda amb el Sant Andreu, va acabar en taula 0-0, no hi va haver gols. La tornada serà al Narcís Sala també diumenge. L'horari no sé si serà també a les 12.
No, crec que és a les 5.
A les 5 de la tarda. Doncs,
si no m'equivoco, és a les 5 i el dones per 3.
Doncs la situació és bastant més favorable per l'equip andreuenc que no pas pels arlequinats que, com dius tu, Raül, s'hauran de jugar tot en aquest desplaçament a Eibar. En aquestes situacions amb equips que s'estan jugant la promoció per pujar a una categoria, diríem que ja una mica més potent, Joan Riera, tu que has bregat molt per aquestes categories, per aquests camps, en situacions així que tu jugues tot a cara o creu en dos partits, què se'ls hi pot dir als equips?
Tal com es fa futbol, ho ha dit molt el company, han d'anar a guanyar, han d'anar tot a la cara a la graella, com has dit tu abans, han d'anar a guanyar, i el maco d'això és que has de sortir a guanyar, no pots sortir allà a dir, bueno, ja veurem, ja farem, anar divagant, no, han d'anar a guanyar, evidentment, mantenir la porteria zero, però s'ha d'anar a guanyar, no es pot especular, si especules, perds. L'Eibar tot així és un os, són equips que teòricament no són punters, i més tenint en compte que aquest equip feia un grapat de partits que perdia, que no guanyava, però tot i així de les promocions d'aquests equips se'n valentonen. El Sabadell té que pot guanyar. Jo vaig veure la primera part, la vaig veure per l'esport, la primera part em va agradar, passa que els hi faltava un gol més. No es pot especular, s'ha d'anar a matar, Com ha dit el company, a Paterna van guanyar 0-3, bueno, però Paterna, el València Paterna no és el mateix que l'Eibar. L'Eibar és un os molt dur. I no és de caralla jove, ja són veteranos. I l'altre partit del Sant Andreu, l'empat fora ni és bon ni és dolent, també han d'anar a guanyar.
Sí, però en canvi la tornada la tenen a casa, tenen el suport del públic,
sí,
juguen al seu estadi.
Sí. Sí, però ojo, que les promocions és una altra història.
Bé.
Promocions, tots els equips s'envalentonen, tots els equips s'animen i tots els equips tenen el seu punt de sort o el seu punt de mala sort. Ojo.
Doncs diumenge veurem qui acabarà passant a aquesta semifinal. Ho deixem obert i ja veurem què passa aquest cap de setmana. Tornem ara al parlar del Barça, però del Barça femení, que ja ha aconseguit el sisè títol de Lliga de forma consecutiva, perquè en porta 10 en el seu palmarès en la competició domèstica. I podem destacar que precisament aquest cap de setmana, amb el triomf del Barça femení, que li suposa el sisè títol, el que provoca és la pèrdua de categoria del Betis, però a canvi hi ha una bona notícia, i és que aquesta victòria suposa la salvació tant de l'Espanyol com el Llevant Badalona, que poden romandre una temporada més a la categoria. No? Perquè és una lectura que, si no, seria el mateix de sempre, un partit dominat clarament i amb un Barça golejador. Què us sembla?
Sí, totalment, no? Jo crec que és la notícia positiva, perquè que el Barça guanyi la Lliga no és notícia, per desgràcia, perquè fan les coses que semblin molt fàcils, però la victòria del Barça davant del Betis ha comportat una gran notícia pel futbol català, que és la permanència del Llevant Badalona i de l'Espanyol, i aleshores podrem tenir una altra vegada tres equips catalans a la màxima categoria del futbol femení. A la segona divisió tindrem a l'Europa, que ha pujat més al final del Barça, i aleshores crec que són notícies positives del futbol català.
Miqui.
La veritat és que ahir les dues cares del futbol, no? Les dues cares de la moneda, no? La cara del Barça aconseguint el títol de Lliga i la cara del, la creu, no? El descens del Betis. El Barça ahir va demostrar, doncs, també les dues cares del futbol, no tan sols en quant a l'èxit i al fracàs o al descens i al títol, sinó també, doncs, la diferència que hi ha entre molts equips, i també, doncs, això és una assignatura pendent de cara al futbol femení, de cara a la propera temporada, no? A la Lliga Espanyola. Falta, doncs, potenciar molt la Lliga, i això, doncs, val que el Barça és ara mateix el millor equip i està per sobre de la resta, no? Però crec que els clubs, doncs, també haurien de fer esforços per poder, doncs, fer que no marxi el talent, no? Perquè moltes vegades, doncs, això passa, no? També passa a la Lliga Espanyola masculina, doncs, que marxa el talent, marxen les jugadores bones i després, doncs, per què? Doncs per aquest tema, de potencial econòmic i d'estructura. Al final, una cosa porta a l'altra, no? Per tant, el Barça que continua molt i molt superior i que com dèiem, doncs, tindrà encara uns quants anys més de domini si ningú, doncs, s'apropa, no?
Una bona notícia. I encara queda dues cites importantíssimes aquesta temporada: la final de la Champions i la final de la Copa de la Reina. O sigui que encara no té tota la feina feta.
I així, si em permets, dintre del millor, com diuen els companys, anem a la supermillor, perquè s'estan fent fitxatges molt bons amb molta categoria, com és l'Ajax Alexandri. Crec que s'ha reforçat molt bé la defensa i el mig del camp, i això és molt bo. Això vol dir que tenen moltes ganes de seguir assolint fites històriques.
Mm-hmm. Algun apunt més sobre les noies? No. Doncs passem a la competició masculina. Falten 3 partits, és a dir, 9 punts en joc. Sembla que després de la victòria del Barça d'ahir en el clàssic que jugava a Montjuïc, sembla que tot estaria ja de ti beneït. Matemàticament li faltarien un parell de punts. I recordem que aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal. És a dir, no us espereu a veure partits fins diumenge o dissabte, perquè juguen ja aquest dimarts. Sí, demà.
Sí, demà
dimarts. Dimarts, dimecres i dijous. Correcte. Per la...
Hi ha Mundial i hi ha pressa per acabar la Lliga.
Sí, per continuar donant més partits a les cames d'alguns jugadors. Eh?
Sí,
que no els hi falti.
Que tenen els jugadors.
Que no els hi falti. Per la part de dalt, penseu que ja està tot de ti beneït?
Sí,
jo crec que la primera, la segona i la tercera posició ja estan finalitzades. Només queda el dubte de com queda l'Atlètic Club, Villarreal i Betis, que estan disputant la quarta i la cinquena plaça i la sisena, perquè recordem que van 5 equips a la Champions, i després la zona de baix, no?, que és la que està més calenta de totes, perquè des de l'Espanyol, Girona, Sevilla, l'Aves, juntament amb les Palmes i l'Evanès, queden 2 places per baixar. Aleshores, crec que aquesta setmana, ja entre setmana, pot ser molt decisiva per aquest fet. Recordem que tant Girona, a la vez, Lloraria, i l'altre equip que no me'n recordo, que no és el Sevilla, juguen contra el Valladolid. Això és, crec que és una bona notícia per ell, sobretot pel Girona, que juga aquest març a Pucela, i aleshores l'Espanyol i el Sevilla tenen calendaris difícils.
Sí, sí, el Girona visita, com deies, Pucela, demà a les 7 de la tarda. L'Espanyol rebrà dijous a l'estadi de Cornellà al Prat el Barça, que no sé si faran passadís, si no faran passadís, i el partit al final es fa obert al públic?
Sí, van dir que sí, per afirmar que no hi havia ascensió, sí.
Uh-huh. Què espereu d'aquest...
Jo, si em permet, faig un petit comentari de l'anterior que heu parlat. La jornada d'entre setmana, aquesta setmana, és la jornada clau. Aquí es decidirà els equips que no baixen. És una setmana clau, perquè fiqueu que hi ha aparellaments molt directes.
I ojo amb l'Aerolit, que l'Aerolit els últims partits des que ha baixat sempre comença guanyant. Ojo l'Aerolit. Ojo. Jo, i en aquest cas el Girona, que soc gironí i tinc cor de gironí, no vol dir que passés mal trago, però ojo que el Girona li costa molt quan li fan un gol, últimament.
Ja, ja. Sí, sí, està passant una mala temporada. El Girona que està patint quan havien de gaudir per una altra banda amb la, la Lliga de Campions. Però vaja.
Aquest va ser l'error.
A tot no es pot arribar, no? Sobretot quan tens només una manta i has de tapar-te quan fa fred, estires d'una banda i queda al descobert l'altra. Però vaja. I el Madrid, bueno, de fet, parlàvem de la part de dalt, però pel que fa al títol, que encara no és matemàtic i, com deia, li falten 2 punts al Barça, potser en funció del resultat del Madrid-Mallorca, que es disputa dimecres, també 9:15 de la nit, doncs en funció d'aquest resultat, a lo millor el Barça podria ja ser matemàticament campió.
Acabo de llegir que l'Ancelotti ha fitxat pel Brasil. No sé si li volem donar un premi.
Qui?
Guanyant el partit contra Mallorca. No sé si li volem donar aquest premi.
Qui dius que ha fitxat?
A l'Ancelotti per la selecció brasileña.
Ah, sí? Home, de fet, a veure, ja s'ha anunciat també que el Xavi Alonso, que ja es venia anunciant, però no de manera oficial, i encara el Madrid no sé si ha dit res, però sí que ja surt publicat que dirigirà el Madrid, segurament el Mundial de Clubs, tot i que el seu contracte no serà oficial fins a l'1 de juny. Què us sembla?
Una caipirinha li donaran de trofeu a Ancelotti el dia del Mallorca, em sembla a mi. Perquè déu-n'hi-do, quina temporadeta aquest any, com ha passat. Quan semblava que el Madrid seria insuperable amb Mbappé i amb totes les estrelles, doncs fixa't, PSG finalista, el Madrid doncs que aquesta temporada s'ha vist escombrat per al Barça, i el Barça doncs començant un cicle important. Per tant, doncs bé, pitjor no han pogut anar les coses per al Madrid.
Per Ancelotti crec que és una oportunitat molt gran, no? Poder entrenar...
Sí, però que no l'equip no m'agrada l'Ancelotti,
A veure, hi ha un problema. Jo crec que tant el Raül com el Joan, no sé si us podeu escoltar bé, sí. Però és que si entreu els dos alhora, us trepitgeu. Raül i després Joan, vinga.
Això és l'Ancelotti, que crec que és una gran notícia per ell, no? Perquè amb 65 anys, la seva última feina, poder entrenar una selecció amb la història que té de la Cinc, crec que és una gran notícia per ell. Ja des del mes de gener, febrer, que en aquesta tertúlia estàvem parlant que l'entrenador italià no seria el Madrid, no? És a dir, que Alonso seria el nou entrenador i que entrenaria el Mundial de Clubs, perquè no té sentit que un entrenador que estigui de sap o que vingui un entrenador interí quan ja tens fitxat el nou entrenador per la temporada que ve. Però aquesta és una altra. Si vas al Mundial de Clubs i arribes fins a final o semifinals, que és el que en teoria hauria de passar, la lliga comença a la segona d'agost, és que tampoc tindràs molt de temps per poder treballar amb l'equip, és a dir, que possiblement no es pugui veure el Madrid de Xavi Alonso fins a l'octubre, fins al novembre. Aleshores, crec que això també serà un avantatge del Barça de Cívico per l'Atlético de Madrid de Simeone de cara a l'inici de la propera temporada.
Us agrada aquest perfil pel Madrid?
Jo, Carleto, que l'equip ja l'ho ha bailat, Tot el que ha aconseguit el Carleto per Madrid, déu-n'hi-do.
Dic, us agrada el perfil de Xavi Alonso pel Madrid de la temporada?
És un home de club. Té pinta de ser una persona de club.
Home, Xavi també era un home de club. No?
Per això et dic que té pinta de ser una persona de club. Després ja, això és com tot, les contraindicacions, no?
Ja.
El Xavi li faltava l'experiència del futbol europeu,
Digues, Joan.
Que el Xavi li faltava l'experiència del futbol europeu.
Sí.
Que el Xavi Alonso ja la té.
No, perquè li preguntes a qualsevol alemany que sigui aficionat del Bayer Leverkusen i parlaran de Xavi Alonso com un déu, no? Que l'any passat va guanyar la Lliga, va guanyar la Copa, que va perdre la final de l'Europa League, però que van fer un joc brillant. Aquest any sí que hem vist una altra vegada aquest Bayer de Múnich que ha fet el títol de la Lliga Nacional al Leverkusen, però crec que el Leverkusen ara mateix està a la mateixa alçada o un empat només per sota del Bayern, no? Que això fa un any o dos diríem que això és impossible. I això té molt mèrit de Xabi Alonso. I una de les notícies més que tinc ganes de veure és quina formació farà el pròxim entrenador del Madrid, perquè l'equip alemany està jugant amb una línia de 3 al darrere, amb dos carrilers que pugen molt, amb una part molt important per a aquests carrilers que arriben també per banda, i a veure què fa i, sobretot, quines decisions pren, perquè jo veuria molt estrany que continuessin els quatre fantàstics.
Sí, veurem a veure quines són les decisions que es prenen respecte als jugadors que té actualment el Madrid. Després una altra cosa és com els faci jugar Xavi Alonso, i tampoc voldríem entrar en comparacions de què es pot fer amb un Bayer Leverkusen a què és el que es pot fer amb un Real Madrid, que només per la seva història està exigit al màxim en totes les competicions. Per cert, que Hansi Flick ha acceptat la proposta de renovació del Barça i Chesney sembla que li han ofert també continuar, no sé les condicions, però diu que ho ha de consultar amb la família. Us sembla una
si
bona
proposta? Veurem si ha fumata blanca o no.
Sí.
Això de fumata blanca lliga amb que el Hansi Flick ja li permet algun cigarret.
Ah, li permet, però només en casos de celebració. Això és com quan un anava als casaments abans, no? Casaments, batejos i comunions, que en les celebracions es repartien els puros i les cigarretes, no? Això es feia abans.
Sí, sí.
Doncs segurament que el Hansi Flick, mira, ja de millor humor, sabent que les coses estan molt encarrilades, li permet i a més aprofita per fer la broma. He deixat pel final el tema més aspre, que és el tema de l'arbitratge. De l'arbitratge ja no només pel partit d'ahir, sinó perquè estem arribant a final de temporada. Aquesta ha sigut una temporada amb molta polèmica arbitral i jo crec que el col·legi, els àrbitres s'haurien de fer mirar una miqueta quina és la seva situació, haurien de tornar a revisar els criteris, alguns fins i tot segurament el reglament, i posar-se d'acord, perquè portem ja unes quantes temporades comptant amb el VAR, que se suposava que era una eina que venia a ajudar, i fins i tot ja no només no ajuda, sinó que moltes vegades encara complica més les coses.
Jo crec que el que s'ha de fer és per començar...
Vinga, per ordre, Miqui, Joan i Raül. Miqui.
Jo crec que el que s'ha de fer és per començar, doncs, com tu deies, Carme, unificació de criteris. Aquest és el primer punt. El segon punt, que expliquin quin és el protocol del VAR, perquè al principi era un, després un altre, després ens diuen que pot actuar en ocasions concretes, o sigui, ha de quedar clar quin és el protocol del VAR. Tres, jo crec que més transparència. S'hauria de poder, doncs, veure tota la seqüència del VAR, no només posen trossos concrets, no, de converses. No, jo crec que aniria bé. I després, per altra banda, tot això hauria de ser, ja que s'utilitza la tecnologia, també una eina pedagògica. Hauria de servir per explicar el futbol, per saber com funciona tot i perquè més que polèmica i dubtes, doncs siguin respostes i claredat, no? Una mica de tot el que passa.
Ja, d'aquí que això, unitat de criteri i després coneixement fil pel randa del reglament. Sí. Del reglament. O sigui que... Vinga, Joan.
Ja ho he dit al principi, VAR, Barito, Barete, VAR, es va decidir instal·lar-ho, instaurar-ho. Barito, anar a veure la pantalleta, i Barete, el que decideixin els que estan a l'altra part de l'estudi, decideixen les imatges són com els hi posen i els deixen de posar. Tenim un exemple ahir, a part de la pedagogia i a part de la dimositat d'ensenyar o de millorar-ho, és inviable millorar-ho, mentre les persones que estan ficades a l'altra part de la pantalla o decidint quines imatges apliquen perquè pugui veure l'àrbitre que els interessa amb ells, poc decidirem. O sigui, el color blanc està per sobre del VAR. Això està claríssim. Ahir tens un exemple, la jugada del Fermín, un golarro, per cert, un
jugada, perquè s'ho van portar per por i per esprit, i a part de marcar gol. Aquella jugada és la mateixa repetició de la jugada del Xomení, les mateixes mans, possiblement més mans del Xomení que les del Fermín. I el VAR passa unes imatges que li vagin bé a l'àrbit, no les imatges que va passar a Movistar o a Dazón i TV3, que van ser totalment diferents. Si el Dazón, TV3 o les imatges de Movistar passen sis moviments, sis imatges diferents, perquè només a la passada el VAR són tres. Qui porta la veu cantant, llavors?
No s'estan fent un favor als propis àrbitres, però vaja. Raül?
Jo, per mi, el que no entenc, jo estic totalment d'acord amb els dos, i ha caigut el miti, no? El tema de la unitat de criteris. No pot ser que encara no sapiguem què és mà, què no és mà. El tema que fa solament és molt clar, que és un llançament que va a porteria, mans alçades, que clar, ahir, avui, era mans sempre. I sobretot el gol de Fermín, que el VAR crida perquè Fermín toca amb la mà, que és una mà involuntària, però com després acaba en gol, doncs és mà, i això és una cosa que ja ha passat al llarg de la temporada, perquè no passa amb el primer gol del Barça amb De Jong, que De Jong acaba amb la mà, i aleshores això és una unitat de criteri. Si l'àrbitre el del VAR diu a senyora Hernández, aquesta és mà, per què no l'altra? O la de Xomini, és que la imatge és molt clara. Si no arriba tot això amb la mà, possiblement és gol, perquè Courtois no arriba. I la res, i l'altra per mi és la que se'n va a Ferran Sol, que se'n va fer una falta, és vermella molt clara. Perquè ho hem vist a la línia, com aquestes jugades crien a l'àrbitre per mi. Ella, l'últim home, el jugador Xomení, ha fet una entrada per darrere, falta, vermella i expulsió. Per què això no passa? Que el que estem tornant boig és a l'aficionat, que no sap quan és groga, quan és vermella, quan és penal, quan no és penal, quan és mal, quan no és mal. Jo al final
perquè el color blanc predomina.
Ja, però és igual, ja no és qüestió de si predomina o en altres moments també afavoreix el Barça, és que pel bé del futbol i pels propis àrbitres és que les coses estiguessin clares, que ho fessin més fàcil i entenedor i que la gent doncs pogués entendre el que està decidint el jutge d'aquell enfrontament.
Com que tindrem... Sí,
tindrem més temps, no patiu. Ara, de moment, ho deixem aquí. Gràcies i que tingueu una molt bona setmana.
Igualment, molt bona. Adéu, trompat. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
O sigui, que bonica, aquesta cançó.
Close my eyes.
sabíeu que aquesta preciositat de cançó Dust in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat. 3 W